Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. L'auditoria sobre els presumptes abusos sexuals a l'Església Catòlica no posarà cap límit i, a més de conèixer la veritat, estudiarà també les actituds de les autoritats eclesiàstiques. Així ho ha assegurat en una entrevista a Ràdio Estel el portaveu del bufet Cremades Calvo Sotelo, Diego Solana, que també ha explicat que el seu encàrrec se centra només en fer una fotografia de la situació actual perquè després sigui la Fiscalia al seu torn qui investigui els casos.
Nuestro papel realmente es hacer el retrato, porque no nos compete a nosotros alcanzar la verdad judicial ni llevar a cabo las investigaciones. Eso le corresponderá más a la Fiscalía, a las propias personas que hayan padecido víctimas o a las autoridades públicas, que serán las que lleven a cabo esas investigaciones, y a los jueces, en su caso, de dictar las correspondientes sentencias.
L'informe inclourà un apartat amb uns paràmetres legals que serveixin de guia en cas que alguns dels abusos recollits a l'auditoria tinguessin encara recorregut legal. Ho ha explicat el mateix Diego Solana.
El tema de la responsabilidad, va a haber un apartado extenso que vamos a abordar desde el punto de vista del derecho español, desde el punto de vista del derecho anglosajón, y intentar establecer unos parámetros que luego, por supuesto, corresponderá en su caso a los jueces o a las personas que hayan padecido, que han sufrido abusos, o a la Iglesia Católica o a quien corresponda, utilizar uno de esos parámetros. Pero nosotros vamos a intentar hacer lo mejor nuestro trabajo.
Aquest migdia el bufet Cremades Calvo Sotelo donarà a conèixer els noms de les persones que participaran en aquesta investigació. A banda d'advocats estrangers que han dut a terme auditories semblants a Alemanya i Portugal, també en formaran part experts en psicologia i victimologia. Més notícies. El Departament de Salut ha enviat una carta al Ministeri de Sanitat defensant la retirada de les mascaretes en interiors, sobretot a les escoles, i mantenir-la només en entorns sanitaris i sociosanitaris i el transport públic. La carta també explica que el conseller Josep Maria Argimon no podrà assistir avui al Consell Interterritorial perquè ha de ser el Parlament i el propi Consell no permet la delegació. I sobre els Jocs d'hivern, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, anuncia que la documentació relacionada amb la candidatura ja s'ha fet pública tal i com exigien els comuns i la CUP. Ho ha dit durant la sessió de control al govern.
Que en aquests moments ja estan penjats tots els informes de forma completa i amb temps i forma tal com tocava i obert. Per tant, tothom hi pot accedir.
Tot i així, en una de les preguntes, el diputat dels Comuns, Lucas Ferro, s'ha queixat que l'executiu amaga el pressupost i l'impacte ambiental dels jocs. I encara en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reclama al Partit Popular que deixi d'impedir la sortida de la crisi i doni suport al paquet de mesures anticrisi que s'ha de convalidar al Congrés. Ho ha fet en resposta a la primera intervenció de la portaveu dels Populars, Cuca Gamarra, després de l'elecció d'Alberto Núñez Feijóo com a president del partit.
Lo importante es eso, es ser consciente de que el gobierno está actuando, que está negociando, que está dialogando con los sectores afectados, y nos gustaría saber, señoría, si ustedes van a apoyar o van a continuar estorbando con la ultraderecha durante los próximos meses, como hicieron durante estos dos años de legislatura.
Gamarra ha acusat el govern espanyol de viure en un món paral·lel impulsat sobretot mesures ineficaces que només són pedaços. Més qüestions. Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors han convocat una vaga general a Correus entre l'1 i el 3 de juny per denunciar la caòtica gestió que viu l'empresa presidida per Juan Manuel Serrano. Les organitzacions també han anunciat que l'1 de juny faran una manifestació fins al Congrés dels Diputats per reclamar més implicació per part del govern espanyol en aquesta qüestió. I en successos, a aquesta hora, al Barcelonès, hi ha en marxa un dispositiu dels Mossos d'Esquadra contra una organització dedicada al tràfic de drogues. De moment, els agents han detingut dues persones al Besòs. La policia catalana està fent diverses entrades i escorcolls, principalment a Barcelona. Segons fonts policials, aquest dispositiu estaria relacionat amb el de la setmana passada, a la mateixa zona, on hi va haver 15 detinguts i 19 escorcolls. I també a aquesta hora us expliquem que els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu policial al barri gòtic de Barcelona, on està previst el desallotjament de la Casa Àfrica. Desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'immoble, al carrer Canuda, per evitar l'expulsió de les 30 persones que hi viuen. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça viatja aquesta hora cap a Alemanya, on demà juga l'anada dels quarts de final de l'Europa League contra l'Eintracht de Frankfurt. L'expedició blaurana ha agafat el vol fa poc més de mitja hora i està previst que arribi a destí passades les 12 del migdia. L'equip que ahir va fer festa s'entrenarà aquesta tarda a les 7 a l'escenari del partit. Abans de marxar, Xavi Hernández ha donat a conèixer la convocatòria, on destaca la baixa de Memphis Depay, que es queda a Barcelona perquè pateix una sobrecàrrega semimembranosa a la cuixa esquerra. Tal com ha informat el club aquest matí, les novetats a la llista són la dels jugadors del filial Balde i Arnau Tenas. Abans d'aquest partit del Barça, aquesta nit ha jugat dos partits més de l'anada de quarta final de la Champions. Avui és el torn del Villarreal, que rep la visita del Bayern de Munic, i també del Real Madrid, que s'enfronta a l'actual campió, el Chelsea. Per cert, que finalment els blancs podran comptar amb Ancelotti a la banqueta. L'entrenador ha superat el coronavirus i viatja aquest matí cap a Londres. I encara un apunt més de futbol, perquè Ronald Koeman tornarà a dirigir la selecció holandesa, rellevant el càrrec a Luis Van Gaal, que recordem dilluns anunciava que patia un càncer de pròstata. Així doncs, l'exentrenador del Barça serà un altre cop seleccionador de la selecció holandesa després del Mundial de Qatar del 2022.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12 i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercèrrega.
Ràdio Estel.
És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
I la veritat, aquesta nova hora que comencem aquí al matí a Ràdio Estel, no ens desconnectem de l'actualitat, perquè encara no fa una setmana, divendres passat, totes les estacions de servei a Espanya van començar a aplicar la rebaixa de 20 cèntims per litre en el preu dels carburants. Una rebaixa que s'aplica al preu de la gasolina i també del gasoil, i de la qual se'n beneficien doncs, tots els conductors i conductores, no només els transportistes. Clar, es tracta d'una de les mesures aprovades pel govern central, el govern de l'Estat, per intentar posar fre aquesta pujada de preus, que sembla del tot descontrolada, la veritat, i que es deriva de la guerra entre Rússia i Ucraïna. Però avui ens preguntem, a un altre punt de vista, aquí al matí a Ràdio Estel, què suposa aquesta rebaixa per les estacions de servei? Qui fa front al descompte que apliquen? Com i qui marca el preu del carburant? Preguntes que traslladem tot seguit al senyor Antonio Hidalgo. Ell és director de la xarxa de benzineres Evolution Oil. Què tal, senyor Hidalgo? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies, primer de tot, per respondre les nostres preguntes. Clar, senyor Hidalgo, la rebaixa, entenem, es va començar a aplicar divendres passat. Es va notar les estacions de servei amb un augment d'usuaris que van anar omplint el dipòsit?
Sí, aquell dia sí, es va notar moltíssim. Però ara ja està normalitzada l'afluència de clients a les benzineres. Ara ja estem com els altres dies.
Per tant, es va notar el primer dia, però després ja s'ha normalitzat, no, diguéssim?
Sí, sí. Hi havia unes persones que es van esperar, sí? Però llevat d'això, ara ja està... El flux habitual de clients està normalitzat.
Clar, d'alguna manera, avui també volíem preguntar-li com han rebut els empresaris, com heu rebut els empresaris d'aquest àmbit, aquest pla de xoc del govern? I estan d'acord o, per contra, consideren doncs, que no era la millor opció?
No hi estem d'acord. No hi estem d'acord perquè el decret del govern ens carrega a les benzineres amb aquest esforç de baixar els preus a canvi d'uns futuribles, d'uns pagaments a futur, que algunes benzineres a data d'avui sí que han començat a cobrar,
clar,
però moltes altres encara no. I, per tant, creiem que hi havia solucions millors per reduir tot el preu del combustible.
Quina hagués estat la solució que haguessin proposat als empresaris d'aquest àmbit?
Doncs una solució molt senzilla seria baixar l'impost sobre hidrocarburs, que és un impost fix, però també altres solucions com baixar l'IVA o potser fer una bestreta, però amb temps, de dir, us pago a totes les benzineres aquests diners que ara estem sol·licitant com a bestreta i quan tothom tingui els calés al compte corrent, llavors, sense presses, fem aquesta reducció de 20 cèntims.
Clar, senyor Hidalgo, però per què creu que no s'ha fet així, no? Perquè seria com la via, no?, en què tots sortirien contents.
Sí, doncs l'única solució que se m'acut a mi de per què ho han fet és per no suportar ells aquest cost durant un determinat temps, el que triguin en fer aquests pagaments de bestretes que estan fent, o qui no demani les bestretes, doncs la liquidació més a més.
Clar, per intentar entendre-ho, ara ens fixem en aquest descompte dels 20 cèntims, no?, de rebaixa per litre que s'aplica quan pagues, no?, que apareix el tiquet. Això vol dir que aquests 20 cèntims que en rebaixen els paga la benzinera? És el que ens estava explicant, senyor Hidalgo?
Sí. De moment els paga la benzinera. I després, si ha demanat aquesta bestreta, doncs en pocs dies algú sí que ha cobrat ja, altres en pocs dies esperem cobrar i compensar aquesta mancança de tresoreria, aquest problema de tresoreria, perquè estem parlant de 20 cèntims per litre amb la quantitat de litres que es venen, són molts diners.
Clar, són molts diners. Vostè té xifres? Què suposaria per les estacions de servei, no?, fer-se càrrec de moment, com està dient, d'aquesta rebaixa de 20 cèntims?
Sí. Doncs a la benzinera més petita, això li està afectant diàriament en uns 1.000 euros de tresoreria. A la més petita, la que menys ven.
1.000 euros de tresoreria,
eh? 1.000 euros que li entren, que no li entren i que la benzinera sí que els ha de posar per comprar per l'endemà, com si diguéssim, eh?
Clar.
I clar, això són molts diners, i si la benzinera és una mica més gran, doncs no seran 1.000, serà més de 1.000. 1.500 o 2.000 o el que sigui.
Uh-huh. S'ha comunicat a les benzineres, senyor Hidalgo, quan rebran aquest reemborsament que deia, que n'hi ha algunes doncs, que ja ho han començat a fer per part de l'Estat?
Sí. El decret és molt confús. El decret és confús. Parla de les possibles bestretes. Sobre aquestes bestretes no diu que es poden demanar,
sí.
No diu quan es cobren, i després, a part de les bestretes, hi han, com si diguéssim, les liquidacions mensuals, de dir, escolta, tu no has demanat bestreta, quan has anticipat i ja t'ho pago. I aquí sí que hi ha una mica més de regulació en el que és el decret. Per exemple, en el mes d'abril, si una benzinera no demana bestreta,
sí.
I el que fa és esperar que s'acabi el mes i amb els litres exactes demanar la devolució d'aquesta bonificació que ha posat la benzinera, doncs podria, segons el decret, estar fins al 15 de juny esperant a que li paguin aquests diners. I, a més, el decret diu que si arribat el 15 de juny no has cobrat, doncs no passa res, fes un recurs.
Clar,
això ens deixa gelats a tots, no?
Mai millor dit. Clar, senyor Hidalgo, perquè ens puguem fer una idea, no?, en aquest context, de que en principi hem de pensar que tot anirà bé, però, clar, lamentablement sempre existeix, no?, aquesta possibilitat que passi alguna cosa. Què podria passar si l'Estat triga més del compte, no?, en fer aquest reemborsament que deia ara vostè? Quin risc real corren les benzineres al fer-se càrrec, no?, d'aquests diners?
Doncs, sí. El risc és quedar-se sense diners i no poder fer compres.
Clar.
I no tenir estoc per vendre i aturar l'activitat. Això podria ser que benzineres que no rebin els diners doncs hagin de patir aquesta situació. Esperem que no, però podria passar.
Clar, és interessant. Avui estem parlant amb el senyor Antonio Hidalgo. Ell és director de la xarxa de benzineres d'Evolution Oil. Senyor Hidalgo, és interessant també avui parlar del preu de venda de la gasolina i del gasoil a les benzineres, no? Que pot ser diferent. Això ens hem trobat, no? Que vas a posar benzina i que en cada estació de servei pot ser diferent i que pot variar. I cada dia. Senyor Hidalgo, qui marca el preu del litre de benzina a les estacions de servei?
Cada estació de servei, en funció del preu al que ha comprat i de la necessitat que té de cobrir costos fixes, doncs aplica un preu. És a dir, com funciona el preu? Les benzineres van al mercat, sí? Compren cada dia el preu que hi ha en el mercat,
val,
i d'aquesta diferència entre el preu que posen ells i el preu al que han cobrat, perdó, el que han pagat la compra, doncs han de pagar el que serien les despeses fixes i tenen un petit benefici. Per tant, com es forma el preu de venda públic? Doncs impostos a part, eh? Preu de compra més els costos fixes i més el benefici de la benzinera. Això conforma el preu de venda.
Clar, i d'alguna manera, per tant, això, el preu pot variar cada dia, no?
Pot variar cada dia. Va. Cada dia que vas al mercat a comprar,
clar,
la benzinera, el preu varia.
I es podria haver donat el cas que algunes benzineres hagin pujat el preu de la gasolina o del gasoil per compensar aquesta rebaixa?
Podria ser.
No? Estem parlant però d'aquests 20 cèntims, eh?
Sí, sí. O sigui, podria ser, però jo crec que això implicaria que estarien 20 cèntims per sobre de la competència del voltant, i llavors s'arriscaria a que no li vingués cap client.
Clar.
Per tant, podria ser. Hi ha gent per tot, no? Però no, jo, que jo sàpiga, ningú ho està fent, eh?
Val, d'acord. I de fet, miri, aprofitant doncs, que el tenim aquí al matí a Ràdio Hostel, li volíem preguntar també. La setmana passada, senyor Hidalgo, vam veure amb moltes benzineres que el litre del dièsel estava per sobre, no?, el litre de la gasolina sense plom, 95.
Sí.
Això havia passat mai abans? I per què ha passat?
No. Bueno, doncs, com comentàvem abans, passa perquè quan la benzinera va al mercat a comprar, es troba el preu del gasoil més car que la benzina 95, i per tant, sobre aquest preu, doncs, li aplica el seu marge, etc, i al final, doncs, si ha pagat 5 cèntims més pel gasoil que per la gasolina, doncs al final quedarà 5 cèntims més el preu final de venda, més o menys, eh?
I les benzineres, en general...
És una qüestió de preu de compra.
Sí, sí, clar. En general, les benzineres estan notant aquest increment del preu del combustible? O sigui, preguntat d'una altra manera, la gent està utilitzant menys els vehicles privats, senyor Hidalgo?
El tema de l'increment de preus, ens hem de retrotraure a molt temps enrere, perquè és que sense tenir en compte ara mateix el tema de la guerra de Rússia i Ucraïna, si anem a febrer del 2021, entre febrer, jo he fet una mica de números, entre febrer del 2021 i el febrer del 2022, les benzineres hem comprat o hem suportat unes compres, en el cas de gasoil, un 40% més cares i la benzina un 30%, entre febrer del 21 i febrer del 22. O sigui que l'increment ja ve de temps, eh? Però és que, a més, des de l'inici de la guerra, en aquestes poques setmanes, 6 setmanes aproximadament, el gasoil ha pujat un 30% més i la benzina un 20% més.
Clar.
O sigui, hi ha hagut un increment fortíssim durant la guerra, però ja portàvem un increment molt important un any enrere.
Clar, ens ha quedat...
Clar, llavors... Sí. Respecte a el que vostè em preguntava de si està utilitzant menys els vehicles, la gent s'està, sí, en segons quines zones, s'està espavilant per buscar alternatives més econòmiques, sí, sí.
Clar, totalment. Gràcies, senyor Antonio Hidalgo, director de la xarxa de benzineres Evolution Oil, per haver estat amb nosaltres, per haver-nos explicat doncs, aquests punts, no? Que, sobretot aquestes darreres setmanes que ens trobàvem això, no? Que no enteníem ben bé què estava passant, com funciona tot plegat a l'hora doncs, de posar benzina. Moltíssimes gràcies i que tingui un molt bon dia.
Bon dia, gràcies a vostès.
Vinga, doncs, aclarits aquests dubtes, nosaltres, tot seguit, mireu, ara canviarem radicalment de tema aquí al matí a Ràdio Hostel, i després de la pausa publicitària volem saber com afecten les dietes per perdre pes. De mica en mica ens anem acostant al bon temps, sembla ser que doncs, a final de setmana aquestes temperatures que hem passat aquests darrers dies de ple hivern doncs, canviaran, pujaran les temperatures a finals de setmana. Esperem que aquesta Setmana Santa també sigui una bona Setmana Santa de cara al turisme, i De fet, ja s'anuncia, els serveis meteorològics ja anuncien doncs, que ja tindrem bones temperatures. És per això que hi haurà moltíssima gent doncs, que s'animarà a perdre pes. Nosaltres aquí, des del matí a Ràdio Estel, sempre ja sabeu que volem dedicar uns minuts a parlar de perdre pes, aquestes dietes que a vegades ens costen tant, però a perdre pes guanyant salut. Però avui ens preguntarem... Com afecten aquestes dietes justament a les dones que es troben premenopàusiques o menopàusiques? Aquesta pregunta ens plantejarem avui aquí al matí a Ràdio Estel, però serà després de la pausa publicitària. Fins ara.
Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ja tornem a estar aquí, clar, ja fa anys que sentim a parlar i molt, no?, de nutrició, de dietètica, però tot i això seguim tenint com molts dubtes, no?, en relació al mètode que qui millor funciona o el que realment funciona. Per resoldre'n, doncs, tots aquests dubtes, avui ens acompanya ja a l'altre costat del telèfon l'Anna Arias. Ella és assessora dietètica del centre de Naturhaus, que es troba al carrer Ramon Albó 62, de Barcelona. Ja coneixeu Naturhaus, és l'empresa de referència en el sector i amb més de 30 anys d'experiència i que des de fa doncs, unes setmanes, diria que fa 3 setmanes concretament, ens acompanya tots els dimecres una estoneta aquí al matí a Ràdio Estel. Vinga, doncs dit això, fetes les presentacions, només ens queda saludar a l'Anna Arias. Bon dia, Anna, com estàs?
Buenos días, Mercè.
Què tal, Anna? Escolta, tot un plaer que estiguis amb nosaltres. Tenim molts dubtes que de ben segur en resoldràs tot seguit. Clar, Anna, amb tants mètodes que hi ha, què hem de tenir en compte si volem perdre pes? Ara que s'acosta, jo no sé, Anna, tu com hauràs viscut aquests dies de ple hivern, però ara cada vegada, ho dèiem abans, les temperatures, les altes temperatures sembla que començaran a estar amb nosaltres i, clar, tenim ganes de perdre pes, de fer-ho, però guanyant salut. ¿Cómo podemos hacerlo sin poner en riesgo justamente la nuestra salud? ¿Dan algún consejo?
Sí, claro. Bueno, el sistema por el que somos reconocidos y porque por el que han pasado millones de personas que han conseguido cumplir sus objetivos consiste en combinar un plan dietético personalizado, un coaching, un seguimiento nutricional, unos complementos alimenticios a base de extractos naturales. Y gracias a nuestro método Naturhaus, pues ayudamos a clientes a conseguir su objetivo, logrando así un cambio en su estilo de vida a través de la reeducación alimentaria.
Clar, Anna, però una pregunta que també ens ve al cap quan ens parleu doncs, d'aquests mètodes, no? El vostre mètode concret s'adapta per un tipus de persona concreta o és això que dius, no, és que és vàlid per tothom, tothom ho pot fer, Anna?
Bueno, nuestro método se adapta a cualquier persona.
Ah, això és fantàstic.
Sí. Hay un grupo de población al que solemos ayudar y con el que obtenemos muy buenos resultados. Y es con las mujeres premenopáusicas o que están ya en menopausia. Es una etapa complicada para la mujer, ya que hay muchos cambios hormonales que no solo afectan el hecho de no tener la menstruación, sino también afecta el metabolismo o con un mayor riesgo de sobrepeso y sobre todo en la grasa abdominal. Y a nivel anémico, pues sufren ansiedad y tienen una peor calidad de sueño, como también sofocos. Claro. Y en un cambio generalizado, esto conlleva una serie de consecuencias en todos los niveles a los que hay que hacer frente, por supuesto.
Claro, Anna, tú ahora justamente doncs, comentabas que es un cambio que afecta sí o sí a todos. Totes les dones en un moment determinat, però avui et volíem preguntar, hi ha alguna possibilitat d'evitar aquests efectes que ens explicaves?
Sí, claro. Bueno, no pretendemos evitarlo, ya que es un proceso natural que toda mujer pasará tarde o temprano.
Clar, i que... Clar.
Sí, contra la naturaleza no se puede...
No es pot anar, no? Fins ara no sé si no s'hi pot anar.
Sí, pero sí que hoy en día se conoce mucho más del sistema hormonal y algunos de los efectos más comunes, si podemos intentar mitigar, como pueden ser esos sofocos o el aumento de peso o esa sequedad de mucosas, y es ahí donde nosotras actuamos.
Clar, llavors et preguntem, quin tipus de pla, Anna, recomanaries a aquelles persones que ens escolten ara mateix i que es poden doncs, sentir identificades justament amb els símptomes que deies?
Mira, primero a acudir a nuestros centros para realizar un estudio personalizado, siempre siguiendo nuestro método, pero con las adaptaciones a nivel de dieta y complementos según las necesidades de la persona que tenemos delante. Y primero, pues se realiza un estudio dietético donde se recopila toda la información a nivel dietético, de estilo de vida o antecedentes patológicos, como puede ser enfermedades, alergias. Y después se pasa a un estudio antropométrico donde se realizan las medidas de altura, peso, porcentaje de grasa corporal, y una vez que tengamos todos estos datos, elaboramos un plan a seguir tanto a nivel de complementos como de dieta, siempre de forma personalizada, y este plan se irá modificando semanalmente a medida que avancemos el objetivo.
Anna, ara que no ens escolta ningú, quin pla s'utilitza més en aquests casos i que funcioni millor? Ens ho pot xivar o és un secret?
No es ningún secreto. Ah. Es un plan que está al alcance de todas nuestras clientas y es un plan menopausia.
Doncs ens podries dir alguna cosa més justament d'aquest pla menopausia? Quina duració, per exemple, té aquest pla?
Sí, mira, el plan menopausia consta de un plan dietético específico para esta etapa, con alimentos ricos en vitaminas y minerales, como por ejemplo el potasio, que es necesario para controlar la retención de líquidos, o las vitaminas del grupo B, que estimulan el metabolismo. La finalidad es evitar el sobrepeso, sobre todo evitar acumular grasa abdominal y que deriven en problemas cardiovasculares. La pauta dietética que nosotros damos va acompañada por una serie de consejos de vida saludables, como por ejemplo comer las 5 veces al día, dar preferencia a alimentos integrales, estar bien hidratado y realizar ejercicio, entre muchos. Lo que sí que es muy importante en este momento es controlar la ansiedad y el estrés. Que
sí, això sí, ¿no, Anna?
Sí, más de lo que nos imaginamos. Y no puede faltar los complementos aliados, como pueden ser, por ejemplo, el menoblital, que es rico en vitaminas del grupo B, antioxidantes, vitaminas e isoflavonas de la soja y del ñame. Estos ayudan a aliviar estos síntomas que la menopausia
pot provocar.
Sí, exacto, que comentábamos antes, como los sudores, los sofocos o la calidad del sueño. Y también muchas mujeres, pues aquí nos comentan que no duermen igual, que les cuesta conciliar el sueño o se despiertan a medianoche con insomnio. Y con el menoblital lo que pretendemos es mejorar todos estos efectos. Otro complemento que ayuda es el Ona Plus, que es rico en aceite de onagra, borraja y aceite de pescado y vitamina E. Esta combinación de ácidos grasos esenciales contribuyen a mantener unos niveles de colesterol adecuados, además de una piel sana e hidratada, y el estar enriquecido con antioxidantes como la vitamina E aumenta el efecto antienvejecimiento.
Clar, pues això, és que tot és beneficis, Anna, no? D'alguna manera.
Sí. Bueno, trabajamos con estos complementos y, bueno, hay un tercero, que es el Magneva, C de magnesio, con la vitamina B6. El magnesio, aparte de mejorar los sofocos y la ansiedad, también combate la fatiga muscular.
Así está, muy bien.
Sí, fortaleciendo la musculatura, ¿no? Porque en la menopausia también se da esta pérdida de masa muscular y problemas de osteoporosis o artrosis, ahí es donde actúa el magnesio. Estos serían los 3 complementos más focalizados para esta etapa, pero esto no quiere decir que durante el estudio que se le realiza a la cliente se priorice otro complemento más adecuado si fuera necesario, que se adapte más a la necesidad que tiene.
Clar, perquè d'aquesta manera és el que tu ens estaves dient, no? Que com és un estudi personalitzat, tu pots tenir aquests símptomes, però dir, bueno, potser en aquest pacient, no? En aquesta clienta se li ajusta millor doncs, una altra pauta, no, Anna? Per anar acabant, ara, doncs, si ens està escoltant alguna persona doncs, que es trobi en aquesta situació, quins consells li donaries, no? Sobretot a aquestes dones que diem que es troben en aquesta etapa, no? En aquesta època de la menopàusia i té alguns símptomes que has explicat ara mateix. Què els hi diries, Anna?
Bueno, le diría que esto es una etapa natural en la vida de la mujer, pero que sea natural no significa que no podamos solucionar alguno de estos efectos propios, como pueden ser el sobrepeso o la ansiedad o los sofocos, y evitar que estos deriven en patologías como la hipertensión o el aumento del colesterol.
Claro.
Y para esto es muy importante que se pongan en manos de un buen profesional, como las que encontrará al frente de nuestros centros, Naturhaus, que le darán todo el apoyo que ella tanto necesita en este momento.
Ai, doncs sí, sí, realment és aquest suport, no? I sobretot, d'alguna manera, compartir el que ens passa. Anna, ens recordes, ja per acabar, on teniu aquests centres Naturhaus?
Sí, sí, bueno, mira, yo estoy en el carrer Ramon Albó 62, aquí, ¿sí?, en Barcelona, pero hay centros repartidos por toda Cataluña, y esto, o si no, pueden entrar en nuestra página web www.naturhaus.es,
¿vale?,
y buscar su centro más cercano o utilizar un servicio de asesoramiento online que también tenemos a disposición para aquellas personas que prefieran un servicio telefónico. Per exemple.
Val, llavors, Anna, per exemple, estàs dient, si jo vaig al carrer Ramon Albó de Barcelona, al centre Naturhaus, et trobaré tu, Anna?
I... Sí, sí, i tant.
Molt bé. Doncs moltíssimes, moltíssimes gràcies de debò per haver entrat aquí en directe al matí a Ràdio Estel i per haver-nos donat sobretot aquests bons consells. Que vagi molt bé, Anna, gràcies.
Gràcies, bon dia a vosaltres.
Sí, és que ja no tens excusa, per perdre pes. Tu, José, com vas de pes? No, el José està estupendo. Doncs si tu dius, mira, és que a mi m'agradaria perdre doncs aquests quilets, no?, abans que arribi l'estiu, mira, doncs aquesta seria doncs una bona alternativa. Apropa't al centre Naturhaus més proper, com ens explicava l'Anna Àries, i et donaran doncs aquests bons consells i, sobretot, aquest mètode personalitzat. Ara mateix ja han passat el punt de 11:45, seguim avançant en aquest matí de divendres, i ja el que fem és marxar publicitat i a la tornada. Clar, ara dèiem, arriba la Setmana Santa, però després de Setmana Santa tenim ja Sant Jordi, justament el primer cap de setmana després del dilluns de Pasqua. Ja tens al cap quin llibre et vindria de gust que et regalés, sinó que tu vols regalar? Tot seguit, després de la pausa publicitària, de fet, avui li hem preguntat a la periodista Txella Esteve, que està aquí amb nosaltres a les Paelles, quines són aquelles propostes, sobretot propostes de dones escriptores, que aquest Sant Jordi 2022, de ben segur, doncs encapçalaran les llistes de vendes. Com dèiem, d'aquí res, li preguntarem a la Txella Esteve aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, la web radioestel.cat i també a Spotify. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot Anirà Bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot Anirà Bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6.
Al matí, a Ràdio Estel.
Oh.
Vinga, doncs ara mateix passen 4 minuts de 11:45 del matí. Esteu escoltant aquesta sintonia Girl Just Wanna Have Fun, aquesta versió de l'Anna Maria Espinosa, que ens encanta aquí a l'Espai Txelles. I és elles, dimecres a aquesta hora.
Ha estat molt bo.
L'Espai Txelles. Ei, és molt xulo.
És xulo. Què, el comprem o no?
I tant. Sí.
Clar, no, ja van.
Txelles.
Txelles.
Doncs mira, Txelles.
Txell, benvinguda.
Perdona, és que ja saps
no,
que
jo... No, home, no. No, 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 tu saps bé, naturalitat. No. Clar, aquest espai... És que ho, fas, ho he dit sense donar-me compte, eh? És boníssim, clar.
Sí, sí.
Va, aquest espai que es diu Elles, es diu, des de la qual parlem del món i la vida vistos a protagonitzat per les dones, per Txelles.
Per Txelles.
Per Txelles, que els, ho bategem.
Són superdones,
com superdones,
nosaltres.
No?
I aquí sempre parlem de dones, de donasses, no? En el sentit més positiu del terme. I
avui vens molt ben acompanyada.
I avui vinc supercarregada. He fet aquí molt ràpid aquest bodegó, que veig que de moment aguanta.
I és increïble que s'aguantin 4 llibres en vertical sense cap suport al darrere.
Clar, són elles, Txelles. Això és el que té el poder de les Txelles. A més, mireu quines portades més precioses.
I dues són de la mateixa
autora. Dues són de la mateixa, de la Mary Fouz, que és meravellosa. I a l'Olga ja sé que també li agrada
molt. I la Natza Ferrer, que ens està mirant. De fet, saps que la vam tenir aquí, no?
Home, no ho sabia, però ja m'ho... Ja no n'esperava menys. Clar, ha de venir aquí, la Natza.
No, vam estar amb ella i justament els parlava d'aquest llibre que ens parlaràs avui.
Clar, o sigui, avui us porto... Com que és abril, sí, encara que sigui molt al principi i el temps tampoc acabi d'acompanyar, per mi ja és Sant Jordi, no? O gairebé, vull dir, ja escalfem motors. Per...
Jo avui deia, ja he trobat un dels llibres que vull comprar.
Clar,
per
jo ja estic
Jordi.
En mode Sant Jordi, ja estic mirant clar, contes i llibres pel meu fill, jo ja estic, bueno, m'estic autorregalant llibres que penso, bueno, va, això ja és per Sant Jordi, no? Vull dir, el mes d'abril és Sant Jordi. Moltes altres coses,
sí,
però també Sant
tota
Jordi.
La... I ara ho dèiem, que d'aquí res ja és Sant Jordi, o sigui, ara marxem de Setmana Santa
i, torna,
i a la tornada, pam.
És fantàstic, ens agrada molt.
Molt,
no?
Molt.
A mi és el dia, crec, de tot l'any,
sí?
També
el que més m'agrada.
M'encanta. Mira, a mi, Sant Jordi, m'encanta perquè jo faig un guió que després...
No el segueixes.
Però no passa res, perquè això també va amb una pena. Sant Jordi a mi m'encanta, i la nit de Reis. I la nit de Sant Joan. Són les tres dates de tot l'any que més m'agraden. Ara, em dius un diumenge de Rams? No m'agrada tant. Em dius...
Ara estem fent
data.
Una repassada de festes populars.
Jo
Sant Jordi és la meva preferida. I després el dia del meu aniversari, que coincideix amb molt poca gent, però també és un dia que m'agrada molt.
Però el dia teu, saps quin dia és?
Novembre.
Ah, però no és un festiu d'aquests.
No és festiu,
vale.
No, però per mi, interiorment,
sí,
és un dia d'aquells sí. Que penso.
És
el dia de l'aniversari dels meus fills també és un
no?
Dia que sóc especialment feliç.
Clar, que bonic. Escolteu, doncs, si voleu que... Comencem.
Parlem de llibres, no?
Parlem de llibres, exacte. Mira, us faig una primera proposta, que és la Carla Vall. I aquest Trenqueu en cas d'emergència, manual per a víctimes i supervivents de violències masclistes. Aquest llibre, si no l'heu llegit, l'heu de llegir. Per què? Perquè ens endinsem en el món de la violència
sí.
I coneixem i aprendreu moltes coses que no sabíeu.
I fa molt... Jo que sí que me l'estic llegint perquè estem rondant a la Carla Vall perquè ens visiti al matí a Ràdio Estel.
Carla, per favor, has de venir ja. I
tu,
quan vingui, per favor, aviseu-me.
Tu la coneixes, de la Carla?
No la conec personalment, però m'encanta. Evidentment, conec la seva trajectòria i sé el que fa, no? Però no la conec personalment.
I té el poder d'explicar d'una forma molt fàcil... coses molt difícils.
Sí, no?
Coses molt difícils i molt dures, no? Vull dir, coses que no són molt digeribles. Ella ho baixa a la terra i ho explica d'una manera molt, molt planera, de manera que entens els diferents tipus de violència que hi ha, la violència de gènere, la violència domèstica, la violència sexual, la vicària, la llum de gas... És a dir, et fa moltes definicions, bueno, més enllà de la definició, però aprens a diferenciar moltes coses que ens envolten, no?
Totalment.
I que en algun moment segurament també hem patit.
Però és un llibre dur, Txell?
Mira, per mi és un llibre dur perquè el tema ho és, però el llibre no és dur, al contrari. Per mi el llibre és una abraçada. Tampoc no sé si dir abraçada, però...
Per mi és que t'agafa de la mà i t'acompanya.
Ah, exacte. Mira, no ho sabria dir. És exactament això. Té molta llum. I jo intueixo que la Carla segurament és una dona que també en té molta, de llum.
De fet, el pròleg, no, la Paula Bonet... que la seva anguila també l'acompanyava, el llibre de la Paula Bonet l'acompanyava la Carla Vall moltes vegades a les presentacions, i el pròleg ho diu. Quan ella t'abraça, no, tu ja saps que estàs com a casa, que això és segur, i no és només l'abraçada física, és que t'està dient aquí t'estem acompanyant, clar, el procés que estàs patint és difícil, però estàs en el procés de passar de ser víctima a ser supervivent.
Clar, i de fet la Carla jo crec que s'autodefineix una mica com acompanyadora, no? Més enllà d'advocada i tot això, eh? Vull dir que...
Que ella és penalista, no?
Fa aquesta funció del que diu l'Olga, no? D'agafar de la mà i sostenir-te, no? En un moment molt vulnerable de la vida de moltes dones, no? Hi ha una cosa que m'agrada molt del llibre i és el, com el separa, no? Com es separa els diferents temes. Hi ha com aquest... tot el que passa abans de la violència, no? Un espai on d'alguna manera s'expliquen aquestes estructures socials que han permès que al llarg del temps i que fan encara avui que la violència pugui tenir lloc. Un segon acte podríem dir que és el que passa durant la violència, com et sents, com podries sortir d'aquest pou, no? I el que diu l'Olga, ho fa sense judicis, sense mirades brutes, sense... Només simplement acompanyant, no? Dient, escolta'm, no és que ho hagis fet bé o malament, sinó que has fet el que has pogut. Ara surt d'aquí, no?
Clar.
I jo t'acompanyo. Perdona, i un últim acte que seria el després, el post, que seria com curem aquestes ferides, no? T'has quedat fet un nyap? Doncs recull els teus trossos, jo t'ajudo a recollir-ho i surt al carrer i
a viure, no?
I viu, clar. No? Llavors això està molt separat i és molt bonic. I entremig hi ha molta pedagogia, també, no?
I moltes eines per a aquest trenqueu en cas d'emergència.
Exacte.
Que sàpigues que hi ha, com haurien de ser les coses, i si estàs en una d'aquestes situacions que no hauries d'entrar-hi, però que potser ja hi has entrat, utilitza totes les eines que t'estem donant aquest llibre per sortir-ne el més aviat possible.
No. Perquè, clar, per contextualitzar una mica aquell llibre, segons dades de l'última macroenquesta feta l'any 2020, a l'estat espanyol, Txell, Olga, el 57,3% de les dones residents a l'estat espanyol ha patit violència en algun moment de la seva vida. Clar, dit d'una altra manera, estem parlant, alerta, 11.688.411 dones que hem patit violència en algun moment al llarg de la nostra vida.
És fort, això, eh?
Clar, és que ho dius així, clar, són xifres, no?, que parlen soles.
Estava mirant la xifra, és que jo crec que són 11 milions.
Eh? 11 milions, 11 milions, clar.
O sigui, qualsevol xifra de violència és forta, no? Te'n vas ahir, no?, o abans d'ahir, o fa 3 dies, que un pare matava el seu fill de 11 anys, i això és violència vicària, no? Qualsevol xifra és esfereïdora,
totalment,
no?
Totalment, encara que sigui una...
Però clar, quan veus això, dius, ostres... clar, també et dona dades, el llibre, te'n dona moltíssimes. Per això dic que és molt pedagògic, no?, perquè realment tens una miqueta de tot, aquest acompanyament, però també dades, xifres, fets, que són el que arma molt bé aquest llibre, no?
I vosaltres creieu que és un llibre pensat per tothom? O no només perquè hagi patit violència?
Sens dubte, per tothom. Vale. O sigui, no només pensat, sinó recomanat per tothom. També els homes, eh? Tant de bo aquest llibre el llegissin.
De fet, fa referència a ells.
Els homes, clar, molta referència. I jo tinc l'esperança, que molts homes segur que aquest Sant Jordi el llegiran. Perquè al final parla el que deia, apuntava una miqueta ara l'Olga, no?, d'aquest entorn, de la importància de parlar, de demanar ajuda, de la importància de l'amistat. També parla de l'amor, ben entès, no?, i de què és amor i què no ho és. Allà on no t'hi has d'aturar gaire, perquè segurament allò ja acabarà malament, no? Parla d'aquest iceberg famós de... Saps tot el que hi ha sota de la violència, no? I sobretot, a mi em sembla molt interessant, aquesta, que trenca una mica amb aquesta idea de la violència de gènere, de que és l'home molt dolent, molt dolent, molt dolent, que ve de fora i que te'l trobes en un descampat per la nit i et farà mal, i aquesta dona desvalguda que ha tingut la mala sort de... No. El que a mi em va frapar molt d'aquest llibre és que la violència, en la majoria dels casos, es dona a casa, no? I quan casa deixa de ser casa, això és un tema que s'ha d'abordar, no? I la Carla penso que ho fa molt bé. A mi hi ha una frase que m'encanta, que surt en aquest últim apartat, diguéssim. Ara ja mireu el rellotge, ja vaig molt ràpid.
No!
L'hem mirat a l'hora? Ha estat casualitat?
No, estava...
Que diu, la Carla diu... parla d'una magistrada que en un procés judicial molt dur, molt llarg, que afectava moltes dones, els deia, ara deixa aquí el teu dolor i surt a fer les teves coses meravelloses, no? Deixa aquí el teu dolor i surt a fer les teves coses meravelloses. I això m'encanta perquè el llibre seria una miqueta això, no? També és una mica com una catarsi. És igual si has patit violència o no. El llegiràs i faràs aquesta catarsi igual, eh? Vull dir que... però sí que et dona molt aquesta idea de surt i viu,
clar,
no?
Uh-huh.
I amb aquesta idea molt poderosa... Uh-huh. De... Escolta'm, vinga. T'has trencat?
Sí. Ara ja ho has fet, no?
Recollim
ara...
els trossets i tira, no?
Ara et toca viure.
I això m'agrada molt.
Vinga, doncs seguim repassant altres llibres que ens recomana la Txella Esteve. Un altre seria aquest de la Natza Ferrer.
La Natza. A mi la Natza m'encanta. Jo tinc una, com una història d'amor amb la Natza. Tot el que fa, diu... Bueno, tot, a veure, ara que sembla aquí una superfan, però normalment m'agrada molt, perquè em fa riure, em fa pensar, sí. I de vegades comparteixo molt la mala llet que també té, no?
Que traspua, no?
Que traspua i que crec que és menys de la que realment té, eh? Perquè a mi la Natza hi ha una cosa que m'encanta, que és que, malgrat aquesta mala llei que traspua, aquesta ironia, aquest sarcasme, aquest tot això, aquest està enfadat una miqueta amb el món, jo crec que és una persona supertendra, i en aquest llibre també la trobareu, també trobareu aquesta...
Aquest punt, no?
Aquest punt més tendre de la Natza, perquè el té i molt, no? Al final és, estem parlant d'aquest tinc algunes certeses i molts dubtes. M'encanta aquesta coberta.
És xulíssima.
M'encanta aquesta foto.
Sí, sí. Però, i de fet, ara em feies pensar
Noemí
perquè...
Elias.
Recupereu l'entrevista que li van fer la Natza Ferrer aquí al Matí a Ràdio Cel, si no l'heu escoltat, perquè justament era la mateixa Natza que ens comentava això que tu dius, Txell,
ah,
no?
Sí? Ah,
sí? Que moltes vegades que estic aquesta imatge d'ella, no? I que com aquest punt, no?, que a vegades diu les coses d'una manera seca, no?, però que són veritats, no?, com a cases, i que també doncs té aquest punt tendre, i ella mateixa ho deia, no?, en aquesta entrevista.
Tendre i molt lluminós. La Natza sí que la conec, i té molta llum.
Sí.
A part de moltes altres coses, eh? Molt talent i tot el que tu vulguis. La podeu sentir també en aquest podcast que està fent, que és molt divertit.
És aquest, sí?
El nou paradigma. Amb la Judit Martín, també una altra grande, que jo crec que també va estar aquí,
també,
oi?
També.
Jo vaig veure... Escolta, teniu gent que m'encanta. I
clar.
No me n'entero, vull dir, no me n'entero. De vegades us segueixo, però no sempre us puc escoltar.
Ah, anava dins, has
d'escoltar més? No, i després
més?
Quan ho veig dic, ostres, però si han tingut això... Baixaria però... només per...
per saludar, eh?
Però pots baixar-ho, els links sovint a xarxes, posen el link de l'entrevista, el pots recuperar.
Sí, clar, no, jo ho recupero. No, quan dic que no me n'entero, jo després ho recupero, però vull dir que m'encantaria enterar-me...
Poder baixar,
clar.
Moment
clar.
Fan.
Clar, totalment.
Doncs a la Carla Vall, és el que deia l'Olga, ja l'estem rondant, eh? Vull dir que ja t'avisarem quan la tinguem al matí, eh?
Home, la Carla ha de venir. Carla, si ens sents...
Que vingui.
Aquí estaré jo també, per conèixer-te. Escolteu, la Natza, aquestes certeses i molts dubtes, al final sí. És un recull de molts dels seus articles, em sembla que són com més de 60, que estan separats també amb una idea molt senzilla, però que m'agrada molt, que són les estacions de l'any, no? La primavera, la tardor, l'estiu...
Ho sabem.
I per acabar l'hivern.
Sí.
I jo crec que alguna relació amb la temàtica també té. No sé, no he pogut analitzar-ho prou, eh? Però us agradarà molt, per què? Perquè de què parla? Doncs de diferents temes. Però està molt vinculat també amb la Carla Vall perquè, sobretot, o molts dels articles, parla de les dones i de la violència que moltes vegades patim, no?
Sí.
De qualsevol tipus de violència, perquè la Natza ja ho fa, això, de treure també totes les cares de la violència i fer-la i explicar-la, no? De manera molt diferent a la Carla, però també ho fa. Parla de racisme, de diversitat, de desigualtat, de monarquia, del futur del planeta, del capitalisme i, sobretot, doncs, aquestes cares de la violència, no?
I, escolta, Txell, el dia que va estar amb vosaltres la Natza, també li vam comentar que, clar, són articles que ella, doncs, ha redactat pel diari Ara, per tant, són temporals, però tot i així, em sembla recordar que era un article que va escriure sobre la guerra, però fa uns anys, però no feia referència a la guerra d'Ucraïna, però tal qual el que estava explicant aquest article totalment escaient el que ens està passant ara mateix.
Bueno, perquè són grans temes, no? Temes universals que alguns, malauradament, no evolucionen gaire. No?
Ara.
Que... Sí, sí, hi ha un article que em sembla que és... Mira, cap dia sense totes nosaltres, que em sembla que era del 2017. 2017 o del 2018.
Però que segueix estant vigent el 2022,
és que jo malauradament. Ahir em llegia i dic, però si és que és igual. I llavors, ella t'ajuda molt a fer-te preguntes, no? En aquest que us dic, de Cap dia sense totes nosaltres, parla d'aquesta impotència que li produeix veure tots els polítics posant-se el llacet lila, no? El dia de l'eliminació de la violència contra les dones i després fent polítiques que no corresponen a allò que reivindiquen, no? I ella diu, ostres, què ens queda a les dones quan ens maten cada any a tantes i el resultat és una estadística anual de terror i impotència, no? Això jo crec que l'acompanya molt a la Natza, perquè és un tema que ella, bueno, em fa sempre que pot, doncs, ho explica o n'escriu alguna cosa, no? N'hi ha un que no us la podeu perdre. Us el llegiria si tinguéssim temps, però no en tenim, oi?
Què? Com anem, Olga? No sé.
L'Olga mana, l'Olga... No,
sí. Un parell de... Potser, un minut i mig, doncs, o dos.
Sí, ho llegeixo superràpid. Mira, que busqui que el trobi.
Si no, ja dedicarem una miqueta menys als possessius i a Mamut.
Ai, la gent s'enfadarà. Mira, és sí a tots els homes. Escrit el 25 de novembre del 2021. Tant me fa com siguis. Alt, gros, prim, baix, amb ulleres o sense, amb els cabells curts, llargs o calb. Pots parlar 5 idiomes i haver-te fet 4 màsters o pots haver deixat els estudis. Et pots vestir amb un xandall o pots anar encorbat, amb camisa, samarreta o lluentons. No m'interessa saber quants anys tens ni quants mòbils et caben en una sola mà. Tampoc vull conèixer el darrer llibre que has llegit ni l'última droga que has provat, si has anat a missa o a resar al camp. No m'impressiona que siguis pare, avi, fill, germà, net, solter, casat o amant. Et parlo a tu, que no ets com els altres i ets com tots. Vull que m'escoltis. I això, siguis com siguis, et resulta molt difícil, perquè porto segles cridant-te i no ets dels que m'ha tapat la boca, ets dels que s'ha tapat les orelles. Això m'encanta. Mm. Pot ser que hagis fet totes dues coses. Els segles ens han portat molts exemples. La resistència, també. Per més que ens hagis imposat el silenci, hem continuat cridant. Per més que ens hagis imposat la violència, hem continuat vivint. Per això ara no t'ho pregunto, ni t'ho demano. Encara menys t'ho suplico. És més senzill del que et sembla. Tu pots. Escolta. Para-hi atenció. I segueix, eh? No, no seguirem. Però al final és una crida als homes a dir, ei, escolteu-nos.
No us tapeu
les orelles. Perquè portem molt temps, volem dir alguna cosa, no? Mm. I encara que tu no exercessis aquesta violència, com l'entenem, de manera directa cap a mi...
Fa falta que ens escoltis.
Si no m'escoltes, si no reivindiques el que jo reivindico,
no farem res. Què? Anem cap als possessius o no?
Possessius, m'encanta. La gent Díaz. Per què m'agrada molt els possessius? Bueno, jo no sé si us agrada la gent Díaz, si la coneixeu... Però
jo només he llegit Dona i Poder.
Jo no la conec,
per tant, només assaig.
Vale, doncs jo he llegit Es un decir i Mujer sin hijo, i penso que la gent, potser m'equivoco, perquè jo no sóc ni crítica literària, ni, però sí que penso que té un univers molt personal, no? Un univers que quan la llegeixes dius, això ho té la gent.
Ho reconeixes.
Jo sí, no sabria descriure, però és com molt...
Per què?
Bueno, perquè al final la gent jo crec que fa molt bé aquesta descripció de les relacions humanes, no? Del que passa dins d'una casa, del que passa dins d'una persona,
sí?
I posa paraules, bueno, molt concretes, no sé, penso
que et sents identificada,
que explica,
no?,
molt bé aquestes sensacions de vegades de desencant, no?, la dificultat dels vincles, i els possessius és una miqueta això. Parla, és molt bonic perquè és una... És un treball epistolar, tots són cartes.
Saps què passa? Mira, la Txell, clar, ara, jo és que compraria tots els llibres que ens està recomanant, si més no me'ls llegiria.
Perquè és tan entusiasta.
I, clar, llavors...
Jo home, clar, no us portaré aquí un llibre que no m'agradi.
No, però ja veuràs, quan acabi l'espai li diré, Txell, deixa'm els possessius, i em dirà no, perquè ja veuràs.
Saps per què no? Perquè l'estic acabant, nena, me'n queda...
Doncs
podria dir que l'he acabat, i que...
Sí.
Però no, no l'he
doncs
acabat.
Doncs queda poquet,
l'acabaré aquesta nit, em queda molt poquet.
Sí? Me'l deixaràs o no?
I tant. Escolta'm, a part d'aquesta coberta que és meravellosa,
xulíssima,
de la Mary Fouse, i no vull deixar de dir-ho, que la comparteix també.
La Mary Fouse també està a la llista de convidades.
Home, la Mary Fouse encara no ha vingut?
Encara no.
Mary Fouse ja trigues.
També la coneixen?
Sí, la conec, perquè la Mary Fouse he fet alguna col·laboració.
I va fer el cartell de
la Magic Line.
Sí, la Magic Line.
Doncs va interessar.
M'encanta com treballa la Mary Fouse, és que m'encanta.
I s'identifica tant, és com l'univers de la gent.
Exacte, quan la veus dius això, ho ha fet la Mary Fouse. Sí. Escolteu, els possessius.
Què?
Per què té molta gràcia? Perquè tu estàs assistint com a lector a moltes cartes que s'envien els personatges entre ells. Em penso que són uns 10 personatges, no sé si són 10, 9 o 8, que formen part d'una família. alguns pues, germanes, mares, i alguns altres membres més polítics, no? El cunyat, el gendre... El... Mm-hmm. I s'escriuen cartes. Llavors és l'evolució de tot el que passa al llarg de més o menys un any, em sembla que és una miqueta més d'un any, amb aquestes cartes i els personatges, no? I el que veus, que comença d'una manera més o menys normal, no? Vas veient que, com a totes les famílies i com en totes les relacions personals,
passen
la cosa
coses.
Es complica, perquè passen coses, no? I hi ha amor, hi ha desamor, hi ha decepcions, hi ha traïció, hi ha mentida, hi ha por, hi ha inseguretat... al final hi ha persones, no?
I vida.
Hi ha condició humana i vida, no? I és això, que el fet de que sigui en un format de cartes ho converteix en una cosa molt mirona.
I se suposa que és 2022?
Escolta'm, doncs saps que no ho sé? No,
perquè, clar, cartes, he pensat, ella... seran correus electrònics?
Clar, no, ella posa la data, 22 de gener, per exemple.
Però no marca l'any.
En cap moment saps l'any? O si el saps, jo no l'he sabut veure. Però jo ho pensava. Dic, hosti, això podria ser los Bridgerton o podria ser ara mateix, no?
Que al final, com són relacions humanes,
clar,
ens mou el mateix.
És universal. Llavors, potser que sí, molt... que ho marca, però jo no he sabut mirar-ho.
Per què vol dir que ets molt mirona? M'ha fet molta gràcia,
això. Si tens un punt cotilla...
Sí.
T'encanta perquè et situa, té molta gràcia perquè situa en el lector a algo que està llegint que potser no hauria de llegir, que és una carta entre dues persones. I aquest és el quit del tema i la gràcia que té aquesta proposta.
Ara ja sí que
la,
volem llegir-lo, sí o sí.
De la gent. És molt maco, de veritat. I ja, per acabar, com anem de temps? Anem sobradíssima.
Ho has fet molt bé.
Mama, m'heu fet córrer aquí.
Ara... No, però mira, ara has estat ideal perquè ens queda l'última recomanació de la Txell, no? Que és aquest mamut.
Ostres, Mamut, de l'Eva Baltasar. És veritat que la coberta també és molt... que quan la veus dius, mira...
Però és d'aquesta editorial, que ara no sé quina és, però sí, són sí, totes sí, molt sí, similars.
Sí, editor. El Mamut tanca la trilogia de l'Eva Baltasar, no? Que recordem, començava, em sembla que era el 2018, amb Parmagel, el 2020 amb Mulder, i ara amb Mamut. No?
Jo tinc una pregunta. Aquest el comences
que faig
a llegir...
Així.
I no pares fins que te l'acabes?
Et passarà. Et passarà això amb Mamut i et passarà amb Parmesel i si és així...
Em va passar amb Boter.
Segur que
va vaig començar i fins que vaig acabar. Que s'acaba ràpid, és
cert. S'acaben rapidíssim, però és igual, encara que fos el doble...
Hi ha llibres que portes 50 pàgines i dius, va, per un moment no passa res, aquest no pots...
I amb l'Eva Baltasar preguntes, i per què passa això? Jo crec que té un magnetisme superbèstia. Les protagonistes són dones, sí. de cada novel·la, diguéssim, no tenen una relació entre elles, vull dir, tanca una trilogia perquè la tanca i perquè el tema podria ser una miqueta compartit, però no és que tinguin relació entre elles, eh? Per tant, pots llegir-te Boulder i no haver llegit
clar,
per Magel,
no va preguntar,
però... o no haver llegit Mamut, vale. O per qui no hagi llegit res, podria començar per Mamut, vale. I no passaria res. Però sí que són aquestes protagonistes dones enfocades en la maternitat i té molt pes en les tres novel·les, no? I et porta a l'Eva Baltasar a llocs que són una miqueta incòmodes. És a dir, comencen d'una manera i les protagonistes fan com un viatge intern i personal molt bèstia, perquè els hi passa alguna cosa molt forta, i acaben, en el cas de Mamut, la noia viu en una ciutat, acaba aïllada al mig del camp en una masia, i com més aïllada, més es coneix i més es troba a si mateixa, no? Que és algo que passa molt també en les altres novel·les, no? Que l'aïllament, la solitud, és el que fa molt fortes aquestes protagonistes, no? Que de vegades es veuen molt vulnerables, també. No sé si ho estic explicant molt malament.
Sí, sembla, no?
Però... Fiques molt bé. Jo que fa un temps que em vaig llegir el segon i recordo. Mm. Ho identifico.
Que sí. Llavors té un magnetisme estrany perquè, tot i ser situacions una mica incòmodes, el Mamut passa, de dir, uf, hi ha coses que, a més, és molt gràfic i potser tiren una mica enrere, t'hi quedes molt.
I t'enganxa.
Moltíssim.
Sí?
T'enganxa moltíssim. Llavors, a més, es dona, no?, que tant Parmagel com Mulder són uns fenòmens geològics, no? El Parmagel és aquest gel
Parmagel,
que no es desfà mai, és aquesta capa de gel que hi ha a les zones àrtiques, no?, que no es desfà mai. Mulder és una roca superaïllada, no?, una roca enorme,
sí.
I Mamut, bueno, també seria un fenomen de la natura, no?, aquesta bèstia. I jo crec que té molta relació amb el que... tenen i són les protagonistes d'aquesta trilogia, no? Que són
dones.
Roques i gel, però per dins sentiment i emoció han estat pur, no? El que passa que és aquesta barrera que per algun motiu les porta a aïllar-se, a voler estar soles, a no tenir aquest dolor del món, no?
Sí.
Malgrat senten i viuen moltíssim, no? Llavors us les recomano molt, perquè al final són, bueno, tres dones que parlen de temes o viuen temes importants.
No? Jo no sé amb quina recomanació em quedaria, eh?
En totes.
Has fet dubtar, ara,
en totes,
ventall.
Perquè a més us dic una cosa, els quatre es llegeixen, són superlleugers.
Sí.
Es llegeixen ràpid,
no?
I seria... Has vist? Ja teniu el Sant Jordi. Quatre
Mira,
dones meravelloses.
Quatre més a la llista.
Au. Exacte.
I quadrat, eh? Ho has fet?
Escolta'm, avui inclús no sobra temps i tot. Però és que,
de què vols
xerrem,
parlar? De
a
què
mi
vols
no que
parlar?
Vulgueu, ja sabeu que... que m'encanta. Sí. Feu vacances o què?
Sí, mira, parlant... Desitgem que arribin ja les vacances, eh? Però, alerta, mira, està bé que ho diguis perquè no us deixarem sols, eh? Olga Vallejo, aquest temps de vacances...
No, hi haurà programes especials.
Ah, que bé!
Sí, home, clar.
Ah, doncs ja ho miraré. A veure què porteu, perquè porteu aquí un superconvidat. Que dic, escolta'm...
Veuràs, et sorprendrà. Et sorprendrà la setmana que ve, eh?
Segur que sí.
Marxem de vacances, però no us deixarem sols. Només us podem avançar això.
Estaré al tanto, doncs.
Com l'hem batejat a l'inici? Ja no me'n recordo.
Txelles, és que m'encanta, Mercè. Aquest Txelles d'avui ha estat bé.
Doncs vinga, amb aquest Txelles. Nosaltres arribem ja gairebé al punt de les 12. Farem una petita aturada per escoltar la pregària de l'Àngelus. Després ens posarem al dia amb els principals titulars. I a la tornada parlarem de l'ecologia de l'atenció a la Tecnopèdia aquí al Matí a Ràdio Estel. Fins ara.